El vídeo es titula Mi querido puto barrio i es pot veure a YouTube. El va fer el 2003 Víctor López, conegut artísticament com VC López. I malgrat tractar-se d'un vídeo amateur fet per un aficionat, és un document important per entendre què va suposar pels seus habitants la reforma a la gerreria, iniciada a finals dels 90 del segle passat.
Este es mi barrio. Ahí está el local de Nacho.
Durant una hora llarga, Víctor López es passeja pel barri, càmera en mà, i conversa amb la gent que es va trobant pels carrers. Col·legues seus en molts de casos, però també hi ha vianants, comerciants, veïns en general, d'un barri que estava esveint-se davant la vista de tothom.
Salva, escultor. Salva, ¿qué tienes que decir sobre este barrio?
Pues que lo han masacrado.
¿Y eso cómo se explica? Masacrar es cuando tiran bombas y matan a gente.
Bueno, aún no ha llegado lo de las bombas, pero va a llegar.
¿Y eso por qué lo dices?
Pues porque tuvo momentos en que estaba hecho polvo, pero se vivía. Y ahora está más recuperado, pero no se vive.
Entre la gent que es topa López, també hi ha un grupet de nins d'ètnia gitana que juguen al portal de casa seva.
¡Ey! Aquí tengo a los niños de mi barrio y quiero hacer unas preguntas, a ver, ¿os gusta el barrio?
También, sí. Contéstame lo que tú quieras.
Venga, ¿te gusta el barrio?
Sí, hombre, claro. Ha sido el barrio de nuestra vida.
¿Y ya no lo es?
No, ya lo han echado.
No lo han echado.
No es aún, pero...
A ver...
Pero... ¡Wow!
¿Por qué no lo será?
¡Wow! Todo esto va
mal. ¿Y qué te parece eso? Te pregunto,
¿sí? Pues mal, la verdad, porque hemos vivido toda la vida por aquí y la echaremos de menos.
Es verdad, ya no lo...
¿Y dónde vamos a ir ahora que nos echan?
Ya nos tira y
poco
ya...
Poco a poco, conseguiremos algo, conseguiremos una casa.
¡Es verdad! Sí, ¿no?
Es una casa,
nos vemos por ahí.
Sí. Aunque sea una chabola.
Aunque sea una chabola.
Lo que sea.
Nos vemos por ahí. A ver... ¿Puedo ver?
Espera, que no veo. Espera, espera.
¿Puedo ver?
No és difícil empatitzar en la nostàlgia i indignació de Víctor López, amb la sensació que sembla tenir gairebé tothom que apareix en el seu documental de que els estan expulsant del seu propi barri. Quan el 1998 es va aprovar el Pla Especial de Reforma Interior de la Gerreria, aquella zona era una de les més degradades de ciutat, un gra purulent a la cara d'aquella palma que aspirava a convertir-se en un destí turístic de primera categoria. Tothom coincideix en el mateix, en què s'havia de fer alguna cosa. La cosa a fer ja és una altra història. I després hi ha el que es va fer, que va ser arrasar per complet carrers sencers, esbocar cases antigues i fer un clot que es podia veure via satèl·lit per construir-hi a sobre un jutjat, un centre social, un poliesportiu, un pàrquing, 57 locals comercials i 308 habitatges, dels quals prop d'una seixantena eren de protecció oficial. I això és només el que es va fer amb inversió pública. Els inversors privats es van ensumar tot d'una a la festa. I entre uns i altres, en només una dècada, varen transformar el barri xino de Palma en una cosa completament diferent, molt més neta, molt més segura i molt més moderna, però per la qual la ciutat i els seus habitants varen haver de pagar un preu. Si aquest preu va ser just o no, clar, dependrà de qui li facis aquesta pregunta. En el documental de Víctor López, un dels moments que més impressionen és quan recorre alguns d'aquells carrers i només es veuen cases tapiades, edificis i edificis, un rere l'altre, on no hi viu ningú ja.
Este es mi barrio, o lo que era mi barrio, jodidamente destrozado. Como se fijarán, todas las puertas están tapiadas. Es un barrio que está perdiendo toda su identidad. No hay mucha vida. Antes aquí había un montón de bares. Había bares, tiendas. Ahora esto es lo que hay. Son policías, como verán. Y solares. Esto es lo que hay, señores y señoras. Solares para dar y regalar.
Som en Joan Cabot. Estava escoltant Sa Porta, una història cíclica de ciutat en 4 episodis. Aquest és el tercer episodi i es titula Un barri en un clot. És difícil contar la història de la gentrificació de l'antic barri xino de Palma sense prendre partits. Així tot, hauríem de tenir present des del principi que molts, la majoria de fet, dels que han participat activa o passivament en la transformació del barri ho han fet amb les millors intencions. I probablement aquesta és la perversa ironia de tot plegat, que tots formen part de la figuració d'aquesta dansa. Marc Morell és antropòleg social i la seva tesi doctoral va ser precisament sobre la gentrificació de la xerreria. Quan parlam de gentrificació, parlam de...
la substitució d'una gent amb menys poder adquisitiu per una altra gent amb més poder adquisitiu a un territori determinat i sempre, sempre lligant aquest procés a forces estructurals, econòmiques i polítiques de més abast, que no la simple substitució. Hi ha una lògica comuna a tot procés de gentrificació, passi on passi el món i passi en l'etapa que passi, que és una lògica del capital expandint-se en l'entorn urbà.
En resum, gent amb més doblers es mou a un barri habitat per gent amb menys doblers i a poc els va desplaçant. El concepte en si és nou. El fenomen, òbviament, no ho és. Però es dona de cada vegada a major velocitat i, sobretot, i això és el més important, afecta classes socials que anteriorment es podien considerar fora de perill. I justament això és el que va estudiar Morell a la gerreria.
La gentrificació normalment sempre s'ha explicat a partir de classes que ja estan formades. Per tant, tenim unes classes marginals, unes classes treballadores que han d'abandonar o han de deixar uns certs llocs degut a les pressions econòmiques que s'estan donant, a pujada de lloguers, a expropiacions a propietaris mateixos que potser no viuen. Això va ser el cas de la gerreria també, i que són substituïts per també unes altres classes ja fetes que els diem classes mitjanes o classes altes. Jo això ho vaig impugnar completament i vaig entendre que tant uns com altres eren víctimes dins aquest procés i eren treball dins aquest procés. En tant que les classes marginals o classes treballadores, depenent del cas, eren aquelles que amb la seva presència i sobretot en el cas del barri xino, varen ajudar a que baixés el valor del preu del sol, i després aquelles classes mitjanes en les seves celebracions patrimonials i festives i d'ordre i de neteja i associatives, el que feien era portar un valor al territori. Normalment se veu aquestes dues fraccions de classe, o classes, o grups socials, com a oposats entre si. Jo els veig bàsicament com a fraccions de classe que ocupen diferents posicions dins una cadena de producció de valor, i aquesta cadena de producció de valor crea una plusvàlua que no se l'endú, òbviament no se l'endú ni les classes marginals ni classes treballadores, ni tampoc se l'endú aquesta mal anomenada classe mitjana, sinó que se l'endú en uns tercers que són aquells que fan els negocis especulatius, immobiliaris i rentistes també. Per tant, no els veia com a classes oposades, els veia com un continu.
Això és molt important. Segons Morell, la classe mitja no és la gran beneficiada del procés, com et solia pensar, sinó una mena de pas intermedi. La classe mitja entra en el barri, desplaçant la classe baixa, però prest vendrà una classe més alta a aprofitar-se de les millores que ha fet la classe mitja, que a la vegada serà desplaçada.
Estem xerrant d'un procés que també no té per què tenir uns senyors a darrere que ho estiguin manejant i teant tot al mateix temps. Estem xerrant d'una història de llarga durada. I aquesta història de llarga durada és important tenir-la en compte, perquè aleshores intervenen tots aquests factors que semblen diversos però que ajuden en aquesta lògica que ho explica. En aquest sentit, jo estic bastant per les explicacions de la producció de la gentrificació. Això no vol dir que hi hagi algú al darrere, una manobra que ho estigui controlant tot constantment. El que sí que hi ha és una lògica, però, on s'hi van afegint gent. I també, de vegades, certs episodis on hi ha gent que és plenament conscient de lo que està succeint i en fa negoci sabent que aquestes coses passen, també.
En el cas de la gerreria, podríem parlar de la tempesta gentrificadora perfecta. De la reforma se'n parlava des dels temps en què el socialista Ramon Aguiló era batle, però va ser amb Joan Fageda que varen alinear-se totes les institucions imaginables, locals, nacionals i supranacionals, i es varen concretar els interessos polítics i particulars que duien dècades congriant-se al voltant d'aquella zona. En alguns casos, era difícil distingir on començaven uns i acabaven els altres. I Morell desmunta també alguns mites, com que la majoria de les cases estaven desocupades o que la població resident era població marginal.
No oblidem que la majoria de la població del barri durant els 80s i els 90s, abans de que començassin les grans reformes, era població treballadora envellida, jubilada. Molt més que prostitutes i que el món de la droga. La població envellida, una població envellida que no va poder deixar el barri com van deixar altres coetanis seus quan eren més joves cap als Eixamples. I això és importantíssim també tenir en compte. Hi va haver edificis esbocats, hi va empreses privades que hi van participar, que van mirar de treure nous propietaris que de fet no hi van viure després perquè van especular, o hi va haver gent que va arribar com a llogatera i que van ser, la gran majoria d'aquests, alguns eren propietaris també, els que van reprendre l'associació de veïnats de Can Amunt que ja havia començat a perdre foc, i això era un altre tipus de gentrificació diferent a l'altre. Per això el de integral diferent, però sobretot integral, perquè les mateixes institucions, en un moment donat, treuen un llibret que se diu La Reforma Integral de Palma. I aquesta Reforma Integral de Palma venia, era integral perquè venia subvencionada, per un costat, per l'administració local, amb el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior. Primera vegada que és protecció, un peri, pepri, no peri. De la gerreria, que se li posa el nom al barri a partir d'un carrer, quan abans no tenia nom aquest barri. Aquí on se comença a dir quins edificis s'han d'esbocar i quins no, i se comença a distribuir una mica el tipus de gent que hi podrà accedir, que s'enxerra que s'ha d'aconseguir una mescla social. Compte quan sents xerrar de mescla social a un pla urbanístic, perquè al cap i al fi no deixa de ser d'esperó. Clar, ningú dirà amb un pla urbanístic s'ha de substituir la població. Això ho diran després per premsa qui vulgui. Se xerra de mescla social perquè és una cosa positiva, benèvola, però bé que no se va mesclar socialment som vida. Això també és interessant veure-ho. Això per una banda, el PEPRI. Integral perquè també hi va haver la participació de lo que eren projectes finançats per fons europeus, però bàsicament implementats pel govern balear i pel Consell Insular de Mallorca, que seria el Pla Mirall. Hi havia un Pla Mirall Palma Centre, del qual va ser responsable en Jeroni Saiz, que va ser exconseller d'Obra Pública del túnel de Solla, i aquest era per fer l'enllumenat, totes aquestes millores que durant dècades no se van permetre en el barri, clavegaram, la recollida pneumàtica de FEMS, que te trobes encara aquestes maquinotes a qualque lloc que apareixen sortides de la Guerra de les Galàxies i que no funcionen després d'anys i anys. Això se va fer també en l'època del Pla Mirall. Tot això va participar en el barri. Després hi havia tota una intervenció per aquesta reforma integral, que jo li dic gentrificació integral, que venia de l'Estat espanyol, bàsicament de dues maneres. Una d'elles amb els jutjats, que se van posar a damunt el Brut, que era el centre del mal del barri xino. I després també l'Estat va ser molt important en l'època de Aznar perquè va canalitzar 10 projectes de ciutats espanyoles per aconseguir l'Urban, que era un programa europeu. La darrera administració que hi participa, la Unió Europea amb el programa Urban.
Urban és una diana fàcil per a moltes de les crítiques a la reforma del barri, perquè és el projecte responsable d'algunes de les accions més importants, també d'algun dels fracassos més sonats, com el passeig per l'artesania. Però en principi, Urban era la vessant més ben intencionada i social de tot l'entramat de projectes de reforma que varen coincidir en aquells anys.
El programa Urban és un programa que el motiu principal no és la millora de l'entorn urbà, sinó que és mirada que va amb la degeneració social que existeix en alguns llocs. No? Mirada que va amb les condicions que fan que la gent hagi de viure en la misèria, en la prostitució, en la droga, etc. I aleshores és quan se crea l'Escola d'Oficis Artesans, lligat a un passeig per l'artesania, que havia tot això finançat per la Unió Europea, que havia de ser un pol d'atracció per turistes, on anirien turistes duits amb autobusos per poder veure a gerrers fent gerros, que eren gent que socialment s'havien rehabilitat gràcies a aquests fons estructurals europeus. Clar, tots aquests projectes, en Jeroni Saiz els acaba coordinant amb un equip de gent, treballadors socials i de tot, i els ajunta tots, per això li diu Reforma Integral.
Una de les persones que formaven part de l'equip que va elaborar i implementar el projecte Urban va ser Jaume Palleres.
Quan varen decidir fer el projecte o presentar el projecte Urban a Europa, varen fer un equip de funcionaris de la casa. Hi havia diferents companys i jo duia el tema de formació, ocupació i incentivació econòmica, però des de la vessant de col·lectius vulnerables. Només la banda social.
Palleres deu ser un dels treballadors socials més veterans de l'Ajuntament de Palma i formava part d'aquella primera fornada de treballadors de carrer que varen veure en el seu moment la possibilitat de tenir un impacte real millorant les condicions de vida de la barriada.
Quan nosaltres vàrem arribar, ja era els anys 80, ja estava bastant degenerat. Vull dir, el tema de la droga estava... De fet, la gran intervenció que se va fer era per mort d'aquesta situació. Llavors tenies la part folclòrica de la prostitució, que era la part agradable, vull dir, perquè era un tema de relació, un veïnada més de lo que hi havia, vull dir, tot en coneixia Paquita, no sé què, tal, tothom sabia que era prostitució, però era una part com a, una part institucional de lo que, era la barriada, en la qual tenia les ajudes corresponents, però aquesta gent no necessitava gaire ajuda, vull dir, perquè en principi ell tenia el seu negoci, vull dir, unes relacions socials perfectes i un reconeixement social també el tenia, vull dir, moltes d'elles. En el moment que entra la droga, això se degenera. Degenera el tema de la prostitució, perquè evidentment entra una prostitució que fa feina per consumir, i per una altra banda tot el tema de lo que du, no la prostitució en si, sinó els toxicòmans que ocupen espais, a més l'heroïna, que era un tema molt heavy, és a dir, i les actituds d'aquelles persones eren molt de robo, molt de tal, vull dir, perquè no controlen, vull dir, absolutament res, amb la qual allà se va fer unes barreres imprescindibles, impossibles, vull dir, i la gent no podia sortir de casa seva.
Segons Palleres, no hi va haver cap pressió en l'elaboració d'Urban. El seu equip va poder treballar amb llibertat, en part perquè ningú no esperava que el projecte fos acceptat.
En principi va ser com un pal de carta en els Rei Mags, saps? Vull dir, perquè a més pensàvem que ni tan sols mos ho concedirien, perquè a Balears mai toca res de totes aquestes qüestions. I vàrem, la veritat és que aquí mos vàrem deixar molt, molt de marge a nivell tècnic, i un poc les fantasies que vàrem tenir era de dir, bueno, el que era la gerreria partia on de mos agradaria que de qualque manera tornat-se a aquell barri que va ser antigament, que era de gerreria, que era més tema artesanal, vull dir, més de petit comerç, aposta, una de les grans eixos d'intervenció va ser l'Escola d'Oficis Artesans, que actualment encara funciona. Ara ja no funciona com a artesania, però funciona com un tema d'un centre formatiu, a través de Palma Activa. Però en aquell moment sí que eren. I varen fer, de fet, l'eix que hi havia dins l'Escola d'Oficis Artesans era el tema de la fàbrica de vidre, que és el que un temps havia estat Can Guardiola, que nosaltres dèiem que havia estat un element molt significatiu a dins el barri, en aquella època, en els anys 60, i pues, tornàvem a dur aquesta qüestió. Això ens permetia, per una banda, ser un punt atractiu. Pensa que en aquella època, aquest barri, ningú hi passava, ni ningú travessava. La gent sindicat sí, però llavors vingudes. Vull dir, tot aquest tram fins a seminari, doncs aquella gent no passava per aquí. Com tu podries atreure a la població? Sobretot a la població. Pues era fent una sèrie d'intervencions una mica atractives. Un d'aquests era el tema de la fàbrica de l'Escola d'Oficis Artesans, l'altre era tot es voltant el que va ser el passeig per l'artesania.
La idea era que tu et formaves a l'Escola d'Oficis Artesans i a la vegada se t'oferia un espai on poder vendre els productes que elaboraves. Aquell també era el moment en què varen començar a arribar a creuar-se a Palma i es varen crear circuits perquè els estrangers poguessin visitar la zona.
I aquí hi havia els programes que de cada vegada implicaven tot el tema, o sigui, eren per col·lectius vulnerables, s'havia de fer formació per col·lectius vulnerables majoritàriament, i tots aquells artesans havien de tenir un poc la idea aquella que hi havia un temps, que era la gent en pràctiques, perquè aprengués l'ofici, perquè un tema artesanal s'aprèn fent feina manual. I era un poc el que en els oficis artesans, en els centres d'artesania, pues teníem, hi havia l'artesà, diguéssim, oficial, però tenia gent en pràctiques. I tenia, a canvi, una beca, perquè tenia temes de problemes d'inserció. Varen muntar una empresa de neteja a les dones del barri, perquè poguessin fer net els edificis que hi havia. I, bueno, un poc era aquesta simbiosi, de dir, bueno, llavors, tots els edificis que havien de ser de vivendes, a la planta baixa hi havia d'haver un punt destinat a incentivació econòmica, però gestionant des de la municipal, no des de la privat.
Perquè Urban era només una part de tota l'actuació de remodelació del barri, que es va solapar en les actuacions del Pla Especial de Reforma Interior, el PERI.
És que aquí s'ajuntaven com a dos projectes, o sigui, el que és el projecte Urban, que és el que nosaltres, com a administració i com a àrea de benestar social i de tal, controlàvem, i l'altre és el que era tota l'actuació 2B que nosaltres li dèiem, que era l'esbuquement de totes les cases i el que és el pàrquing de la gerreria, que és aquell clot que hi va haver molt de temps, i què se va fer? Clar, allò era de tema privat, allò era gestió privada. amb una supervisió municipal, perquè els terrenys eren municipals i tal, perquè se van expropiar, però clar, allò no formava part d'Urban, per entendre'ns, era tot el conjunt de lo que hi havia. Urban va tombar quatre mansanes, dues mansanes, te diria, però que s'abocaven i no tenien cap encant, però sí que va reformar, vull dir, l'escola d'oficis artesans, de fet era l'antiga gerreria, encara m'entén. De grans inversions així o de grans blocs, hi havia Flassaders, que se dedicava a tema de cultura, però cultura de tema més de dinamització de barri, que era l'objectiu que tenia Flassaders, i de fet encara l'hi té. Val? Després tenies Estel, que era un centre, un poliesportiu, però que realment l'objectiu que tenia era anar vinculat en el centre de dia que està de vora, que hi ha un centre de dia per persones majors que té 20 places, que encara funciona, i que poguessin aprofitar les piscines per poder fer gimnàsia aquàtica. L'escola d'oficis artesans, que era el que donava un poc la formació als joves, es passeia per l'artesania, que era la banda comercial, i llavors teníem el teatre de Xef Fortesa, que també se va fer. I botons. Ara, això són les grans intervencions que tenia Urban a nivell d'edifici. Tota la resta era intervenció privada. Vull dir, per exemple, el que hi ha davant l'escola d'oficis artesans, tot aquell bloc, allò era privat. Però sí que vàrem arribar a un acord amb ells que majoritàriament se dedicassin als pisos a menors de 35 anys amb un tema subvencionat.
Aquesta mena de tractes entre constructors privats i l'Ajuntament varen ser habituals i no sempre tan transparents. Òbviament, però, depenien d'instàncies superiors i no dels treballadors socials.
Hem d'estar en aquell moment, val? La majoria d'edificis estaven buits. Vull dir que en el qual no hi vivia gent, vivien en unes condicions molt problemes de toxicomanies, de tal. O sigui, la gent que vivia allà i que era la gent del barri ha continuat a dins el barri, perquè de fet se va muntar a lo que és Estel, el centre d'Estel de poliesportiu, a dalt, tots són vivendes per les persones del barri. Vull dir, allò, varen continuar a veure que Pontura, un moment determinat, varen haver de sortir per tornar a venir a viure. Ho tens que s'estava fent l'obra. Tenies allò, tenies a Botons, en el carrer Botons, tens les vivendes adaptades per persones majors i per discapacitats, vale? Totes aquestes vivendes varen ser adaptades per gent que vivia dins el barri, que tenia dret, evidentment, aquella gent que estava arrelada, aquell que quan se va enterar va ocupar un pis, doncs aquesta gent en principi no tenia dret, igual que no tindria dret, perquè era una ocupa momentània del moment d'aprofitar la situació. Què va passar? Que molta de gent que va sortir del barri, perquè van anar a altres barris, subvencionats i pagats per l'Ajuntament, perquè pagava el lloguer, clar, una vegada varen sortir del barri, varen veure una altra realitat, que els hi va agradar més, en la qual hi va haver gent que no va voler tornar en el barri, perquè tenien aquella idea d'aquell barri que s'havien anat. Però en principi tothom va ser recol·locat. Que no va ser una gran població, però és que no n'hi havia, vull dir, perquè hi havia molt poca, però vull dir, per això hi havia un equip només específicament de treballadors socials que treballava amb el seguiment i en cada una de les valoracions dels casos. O sigui, en la qual gent que fos expulsada del barri n'hi va haver molt poca. El que passa és que, a veure, que la capacitat que tenia el barri d'assumir població era molt grossa. Estava un 20%, un 80%, estava buit.
És fàcil centrar-se en les parts del projecte que varen ser un fracàs o no varen sortir com s'esperava, com el passeig de l'artesania. Aquí hi varen intervenir diversos factors, des de l'excés d'optimisme i candidesa per part dels seus impulsors al suposat boicot dels guies, que volien la seva part de comissions a canvi de dur turistes fins allà. També certa descoordinació entre les diferents iniciatives de reforma del barri. Però més enllà d'això, Jaume Pelleres considera que Urban va ser un èxit i va deixar moltes coses bones a la zona, com el centre Flassaders o l'Estel.
També ha canviat molt, perquè vull dir, estan molts d'anys que no hi havia res, i llavors de cop i volta, bars, i llavors la gentrificació. I ara, clar, ara la gent se'n va, però la gent que va comprar un preu molt barat, comparat amb el que hi ha ara, saps? Perquè estava molt, molt subvencionat tot allò. No era clar, aquella zona en aquell moment. Hi havia molt de, per part del patronat de l'habitatge, se va fer moltes subvencions. Aquí va ser, per jo, la gran regeneració. Saps qui va ser? Quan va dir, escolta, la gent de Palma torna, van venir molta gent jove, i se va començar a donar una dinàmica. El que passa és que, clar, vull dir, per viure. Llavors, també varen viure la diferent. Jo, quan venen els bars, oi, ara venen els bars i tothom no volien que se convertís en la de la llonja. No ha estat la de la llonja. I ara, però la de Raimundo Clark, que els bars aquests, però això fa 2 anys. Vull dir que està aquí. Mira quants anys han estat tots aquells locals buits, que no hi havia res.
En cap moment va passar pel cap dels tècnics de l'Ajuntament que les actuacions d'Urban formarien part del procés de gentrificació del barri.
No, perquè el que tu volies era que vengués gent, em tenies que era gent de Palma. Vull dir, saps, que gent que s'envia anada. Sobretot, jo crec que nosaltres, normalment que també eren joves, apostàvem per una població jove. De qualque manera també seguien les línies de lo que hi havia i el nostre model sempre està a Barcelona. I Barcelona, doncs, l'any 92, l'hora de les Olimpiades, tal, l'Arrabal, saps, tot allò és un poc aquesta filosofia, aquesta manera d'entendre. Però gentrificació, per res, vamos, nosaltres m'ho hem dit que venien 4 estrangers i que se'n feien bambelletes, a la fe havien 4 estrangers, perquè no hi havia ningú.
Marc Morell recorda els fets de manera diferent.
Recorda exactament el responsable d'urbanisme del partit en l'oposició, quan en Fageda va començar a esbocar amb un mai a l'última hora que surt, que està esbocant el barri, i com si estigués batejant un vaixell amb una botella de cava, i això surt a premsa. Pues en el mateix moment tenim el representant de l'oposició dient que és necessari pensar en quin tipus de població substituirem el forat deixat per aquella gent que traslladarem a un altre lloc. Això és gentrificació a tope, i dit des de l'altre costat i sense emperons.
En tot cas, el cert és que era difícil preveure llavors moltes de les coses que succeirien a continuació. Com que en l'entrada de l'euro, alguns alemanys varen decidir invertir els seus doblers negres o no en propietats immobiliàries a Mallorca, i en especial a Palma. O que la crisi del 2008 congelaria gairebé durant una dècada la inversió comercial en el barri i convertiria bona part del centre de Palma en àrea franca per al lloguer turístic. O potser és només que fins fa poc la gentrificació era com la Inquisició espanyola, que ningú no se l'esperava. I molt manco aquells que, amb tota la bona voluntat del món, varen arribar a un barri increïblement degradat i varen fer tot el possible per convertir-lo en un barri més habitable. En la dansa de la gentrificació de la Serreria, Manel Domènech ha jugat sobretot el paper del pioner i ho va fer sense bola, com molts dels seus participants. Curiosament, Domènech és d'allà mateix. Va néixer el 1956 a Palma, a 2 passes de la Porta de Sant Antoni.
A un carrer que hi ha entre la Porta de Sant Antoni i les avingudes, que se diu Passatge Maneu, un carrer molt, molt estret, que és la llargària de la Porta de Sant Antoni. Després de jove ja els meus pares varen comprar un pis i me'n varen anar a Can Capiscol, i fa una 30 anys varen retornar en el barri, en la plaça després de la paia.
El barri de la seva infància era molt diferent del que coneixeria dècades després, quan va tornar. Era aquell barri del que parlàvem al nostre primer episodi, un barri que es despertava després dels anys de la Guerra Civil.
Era un barri interclassista, per dir-ho de qualque manera, La Porta de Sant Antoni era un barri molt viu. A les avingudes hi havia el mercat de privilegi del rei en Jaume, però no tan sols els baratillos, sinó el mercat de verdures i d'animals. I posaven també quantes melons, posaven parades de melons. Encara no havien... Era tot boulevard, ara jo arriba el boulevard, diríem, fins a l'escola graduada. Però en aquell moment, tota la Porta Sant Antoni i tal, seguint, era boulevard i hi havia més. A més vaig anar a l'escola Sant Felip Neri, que és de vora, i era una ciutat una mica a la mida, en comerços, en botigues...
Com moltes famílies de l'època, la seva va partir d'allà quan va aconseguir estalviar prou doblers per comprar-se una casa en un barri de la perifèria. Però ell i la seva dona tornarien en els anys 80, en ple procés de degradació de la zona.
En principi, mos dèiem estar locos. Anar a viure en el barri, xinès, perquè era carrer del Socorro, número 4. Però... ja varen començar integrem-nos una mica dins el barri.
I una manera d'integrar-se va centrar a formar part de l'Associació de Veïns de Can Amunt, Ciutat Antiga.
Jo recordo una de les activitats que fèiem l'Associació de Veïnat era anar a tapiar edificis, perquè hi havia molt d'edificis abandonats i el que fèiem era perquè era un perill, perquè hi havia, a vegades hi havia foc, la gent se picava per allà de dins, estàvem plen de brutó i tal i qual. I, clar, el contrast amb ara és molt cridaner, perquè abans vivíem en el barri xinès i ara vivim en el casco antiguo. Ara vivim a una zona senyorial. Les predines s'han anat morint, dels pisos grossos n'han fet dos o tres apartaments que els alloguen més o manco clandestinament per... s'han anat buidant, s'han anat expulsant a la gent més senzilla del barri i ara no saps qui viu de vora.
El més curiós és que Domènec i la resta de membres de l'Associació de Veïns de Can Amunt han jugat un paper essencial, com explicava Marc Morell, en la revalorització del barri. Des de l'associació es va donar aixopluc a les festes del Bar Fleixes, per exemple, també es va donar impuls a les festes post-trinitàries i es van dur a terme diferents iniciatives solidàries i de dinamització que a poc van convertir aquell barri en un entorn molt més amable i atractiu als ulls de gent que, just uns anys abans, mai s'hagués plantejat ni remotament la possibilitat d'instal·lar-se allà.
Una mica per explicar aquesta evolució basta mirar l'associació de veïnats. La mateixa evolució que ha tingut Can Amunt, Ciutat Antiga. Jo quan vàrem fer l'associació en els anys 80, què feia l'associació? L'associació feia la missa en el Sant Cristo de Gerrés, que tenim guardat en l'església del Sacós. Fèiem l'homenatge a la vejez, però a poc, i sobretot amb aquesta incorporació de gent nova, va ser quan ens vàrem plantejar es fer qualque cosa per barri. Per exemple, les festes, ja li deien les festes post-trinitàries, perquè les festes del barri eren les festes de la Santíssima Trinitat, que han col·laborat en el procés de gentificació, tal vegada.
Una altra manera d'explicar-ho és amb l'habitual morir d'èxit. Una situació que ja vàrem veure clara en cert moment des de l'associació i que explica per què varen començar a apostar per celebracions amb menys publicitat i enfocades, sobretot, als mateixos veïns del barri.
Inclús les mateixes festes, hi va haver un moment que varen posar, mos varen trobar un dia de les festes a les 2 de la matinada, que teníem 9 expendidors de cervesa i teníem les forces vives, les juntes, les forces vives, una a cada expendedor de cervesa, abeurant a mig palma.
El gir pervers en tot això és que alguns dels impulsors d'aquelles festes han hagut de deixar la zona perquè ja no es podien permetre viure allà. Aquí és quan la gentrificació esdevé gairebé una broma de mal gust, un joc de les cadires on sempre perden els mateixos. Ho explica de nou Marc Morell.
Tota aquesta gent que en el seu moment va ajudar a regularitzar el barri en celebracions, en politització, etc., va ser gent que va acabar sent víctima també de lo que seria una següent onada de gentrificació del lloguer turístic. Al manco, aquells que eren llogaters, que pagaven més que els llogaters anteriors, però que eren llogaters, i hi ha polítiques valentes per aturar-ho. Mem, aquestes polítiques crearan altres contradiccions i crearan altres problemes després. No tot és una solució i s'ha acabat. Se trata de ser-hi a sobre constantment i constantment està posant traves a que el capital pugui especular amb, bàsicament, en la misèria humana. Sobretot en el cas del barri xinès estem especulant en la misèria humana. Aquí hi ha culpes i són importants. I la gran culpa és la societat en general. Sobretot en una societat que s'anomena democràtica i que tria els seus representants. Perquè podríem culpar els polítics, per si per als polítics en principi els triem. El que està claríssim és que tenim algo dins nosaltres. I això fa que jo sempre sigui molt, molt positiu. Perquè si no, què ens queda?
Estau escoltant La Porta. Fem una breu pausa i continuem. Quan es varen tomar les murades de Palma, a principis del segle XX, molt poques veus varen oposar-s'hi. Hi havia massa interessos conjugats al voltant d'aquell enderrocament. D'entrada, els sanitaris. Després, alliberar la ciutat d'un corser que impedia el seu creixement. Però també els interessos immobiliaris i especulatius. Els terrenys que ocupava la murada i els que li donaven la volta, on per llei no es podia construir, eren un premi massa golós. Les poques veus que varen parlar de conservació, en el seu moment, varen ser completament ignorades. Una situació que es repetiria fil per randa gairebé un segle després, quan es va proposar la reforma integral del barri xino, aquell famer humà on ningú no s'atrevia a entrar. Però segons el periodista Carlos Garrido, des del principi estava claríssim que la reforma de la gerreria estava tocada per l'esperit especulatiu.
Es veia clarament que tot allò era un desbarat. És a dir, que era una zona que necessitava mà de metge, estava clar. Ara, reconvertir això en una zona pretendidament de standing, amb uns patrons estètics que no tenien res a veure amb la ciutat, no? I tot això era un desbarat. I sí, jo me vaig manifestar en contra, però tampoc va servir de res. I en aquell moment era poca gent, era poca gent realment la que va ser crítica. Jo crec que la reacció més així va ser la d'Arca, realment. I van ser dels pocs que ho van veure clar, jo crec, perquè ells tenien la informació. Clar, molta gent no tenia aquesta informació. I per la gent del carrer, tota la zona del barri era una zona cutre i una zona que podia ser bombardejada sense cap problema. No havia consciència del traçat antic, ni de l'urbanisme tradicional, ni tot això. Només la gent que ho sabia, que eren, pues, eso, quatre historiadores i quatre arquitectes, no? I l'opinió pública, no, jo crec que no es va mobilitzar, però no es va mobilitzar per ignorància directament, i també perquè aquí les mobilitzacions d'aquest tipus també són escasses, és a dir, aquí s'estan, ara mateix s'està fent el mateix amb el terreno, i ningú diu ni mu.
Garrido va ser una de les veus que s'hi varen dir mu. Per a dues de les figures més incòmodes per les autoritats, en tot el procés de definició de les reformes, varen ser els arquitectes Guillem Oliver Sunyer i la seva dona, Neus García Iniesta.
Nosaltres representaven, en aquest cas, perquè distintes associacions se varen sumar a la protesta, dirien, dels plans que estaven posant en efectiu. I nosaltres representaven a la Societat Arqueològica Lul·liana, al GOP i a Arca.
És a dir, que eren de les persones preferides del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.
Sí, mos estimàvem molt.
García Iniesta es va treure el títol en un temps en què ser una dona arquitecta era inaudit. Potser per això, a més, sempre li ha agradat anar a la contra i es va comprometre molt ràpidament en la conservació de l'arquitectura popular. Una batalla que va compartir sempre amb el seu marit, en qui ha publicat diversos llibres.
Tenim en compte que en els anys 70, que era quan nosaltres vam acabar, en els anys 70 va ser la devastació total. Corrien a destruir, però de mala manera. En la qual nosaltres teníem que córrer moltíssim. Per fer, no havia llibres, els nostres llibres van ser els primers que van sortir.
Aquesta vena destructora o reformadora, com li vulgueu dir, era molt pròpia dels 70 i els 80 a Mallorca. La societat mallorquina s'havia enriquit gràcies al boom i un cop colonitzada la costa, l'objectiu va desviar-se cap a l'interior i també cap a les barriades de Palma.
Els barris començaven a arrasar-los i a construir edificacions noves, anul·lant el nostre passat. Quan en altres bandes ja havien començat realment a tenir consciència de la necessitat de restaurar els propis cascs antics, aquí encara no se tenia.
El naixement d'Arca, l'Associació per a la Defensa del Patrimoni de Mallorca, va tenir el seu origen precisament durant la reforma del barri del Puig de Sant Pere, una mena d'assaig general del que després seria la reforma de la gerreria.
Aquell va ser la llavor. Varen aconseguir que se fes un pla especial. Després va venir Arca. Arca en el principi consideraven que era com un gran en el cul, és a dir, que era una cosa que aquesta gent que ecologista són com els Greenpeace. Jo també vaig assistir a la creació de Greenpeace, és a dir, és que estan en totes les batalles.
També va estar present a la batalla del barri xino. Un barri degradat que ja des dels anys en què era val el socialista Ramon Aguiló estava en el punt de mira dels responsables urbanístics.
El barri Chino, que tenia un problema enorme perquè s'havia anat tancant tota una sèrie de carrers, hi havia curs de sacs que els hi venien molt bé els que trepitjaven, no? De droga i coses d'aquestes. Però, clar, era insalubre en aquell moment. Però això era molt fàcil de fer.
El que vol dir que es podria haver arreglat d'una altra manera, que potser no calia esborrar mig barri. En tot cas, podria haver estat encara pitjor. Neus García Iniesta em mostra alguns dels planos que circulaven pels despatxos de l'Ajuntament. Alguns haguessin suposat la completa desaparició de zones encara més amples de sa gerreria i el temple. També me mostra un mapa on apareixen porticades i envans. Aquests darrers una de les peculiaritats arquitectòniques més importants del barri.
Tot això, això són ses porticades. I això, tot això, són ses que són ses que nosaltres vam trobar, Guillem i jo, que podrien haver porticades, antigues porticades. Un envant és quan tu te'n fas envant, diríem, de lo que és la façana principal, te'n fas un envant i a baix hi ha pilastres, hi ha columnes. ¿Vale? Claro, tu imagina't tu tot un barri ple d'envants avui en dia, com seria? Meravellós. No en tenim d'altre barri així. És especial aquest barri. Nosaltres ho varen dir i redir, esposar, varen acceptar que realment farien un estudi per veure on se conservaven les pilastres i quines senyals hi havia. M'explico. I no ho varen fer. És a dir, vam modificar tot i això ha desaparegut. És a dir, nosaltres, a més, ja ho varen estudiar, aquestes són claríssimes, però n'hi havia d'altres que nosaltres varen aconseguir, perquè hi havia moltes cases que estaven tancades i no se podia entrar.
En aquell moment només en varen parlar de nou quatre lletraferits i ningú els va voler escoltar.
Després varen fer tota una sèrie de trobades entre tota aquesta gent i arquitectes que dirien que representants de cada una de les associacions i gent de les associacions també, i el Batla i els arquitectes de l'Ajuntament i tot això, i van arribar a tota una sèrie d'acords. Però el resultat no és el que toca.
El que vol dir García Iniesta és que uns quants dels punts que es van acordar no es van respectar i en alguns casos el resultat hagués estat completament diferent.
Sí que nosaltres varen imposar, quan varen demanar un pla especial per fer una cridada, per fer un pla especial, distintes arquitectes, que tenien que adaptar-se a la mesura, a l'amplari del solar. Com a màxim, en casos específics, molt específics, per fer qualsevol cosa molt poc especial, podrien agafar dos, però s'havien d'adaptar al solar que tenien. Per què? Perquè precisament l'arquitectura popular dels pobles i de les ciutats el que té és la diversificació. És a dir, tu tens un color aquí, un altre color aquí, un altre color aquí, aquí tens les fines que estan així, aquestes estan un poc més altes perquè el carrer fa un poc així, és a dir, hi ha la diversitat. Si tu comencis a agrupar parcel·les, homogenitzes tot, perquè a més tu agrupes, perquè clar, la qüestió empresarial és millor si tu tens tot això, i llavors tu el que fas és el mateix, tu fas un projecte de tot això, tu fas un edifici. Ja no és arquitectura popular.
És una altra cosa. I és el que tenim ara.
Aquesta ciutat jo crec que ha tingut mala sort en aquest sentit els darrers anys, perquè ha anat perdent coses consubstancials per la seva personalitat, que en certa manera la defineixen o la definien, no? S'ha traicionat tot per un guany barato que ara s'està pagant també, no? És a dir, i és una pena. I tota aquella zona de la gerreria i tot això va passar el mateix. I això que jo crec que el pitjor està passant després, perquè en aquell moment tampoc hi havia, crec jo, una voluntat explícita de gentrificar.
Ens equivocaríem si ens quedéssim només a la superfície i penséssim que el problema de les reformes i la gentrificació és només un problema estètic o de poder adquisitiu. És un problema d'igualtat d'oportunitats i, sobretot, d'identitat.
L'arquitectura és el senyal d'identificació del nostre ADN. de on venim i cap a on va anar, perquè no és un bloc continu, és un bloc que té una línia, una història, un camí des de molt enrere i que va anant diversificant-se, canviant, arribes al nostre temps i nosaltres hem d'agafar com aquesta antorxa i sense rompre res han d'anar cap a un futur. És un llibre que mos conta qui eren els que vivien antes, com vivien, inclús com pensaven, inclús com se relacionaven els uns i els altres.
I això és el que va desaparèixer amb el barri xino. Un bocí del nostre relat. Potser no era la part de la nostra història de la que podíem estar més orgullosos, però en la voladura de la gerreria es va esborrar també una part de la història de ciutat, una part de la història de les seves classes populars, que són les que sempre surten perdent en aquesta mena de moments.
Sí, sí, la gent que existia se'n té que anar. I això és una aberració, és dir, tothom té dret. No, si som iguals, som iguals. No hi ha primera classe, segona classe.
En teoria.
No, no n'hi ha. No en teoria. Aquesta és la realitat. L'altre és el que és fals. Nosaltres venim igual al món. I mon anem igual del món. El que fem enmig és culpa nostra.
I la setmana que ve, a la porta, les dones.
Wiped out you as some color, it bring out your eyes. You say you'd never bother, 'cause you'd be telling lies. Why don't you try some earth tones, since you claim you wanna die? The color of compost might make you feel revived. Well, I think it looked great on you. Go on, show yourself. There's nothing to be scared of. Do it for him. Say I wanna change you. That was never true. Look up at the graves. They could have a shade of blue.